Avui us volem parlar del paràsit que ha posat a França en alerta i podem dir que també a la resta d'Europa. Estaven gairebé erradicades al continent després de la Segona Guerra Mundial, però van tornar a aparèixer als anys 90 i sobretot després de la Covid en disparar-se, diuen, el turisme. Estem parlant de la xinxes. I per parlar de tot plegat, és un plaer tenir avui amb nosaltres el Pere Renom, que és biòleg i divulgador. Pere, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, quan parlem de xinxes, un sembla que està parlant de, com deia, de la Segona Guerra Mundial, però estem parlant d'un paràsit que habita entre nosaltres, no?
Sí, sí, de fet sempre ha sigut molt present. Han trobat fins i tot tombes egípcies de fa 3.000 anys en les que ja hi havia restes d'infecció, vull dir que és un animal que el portem des de sempre amb nosaltres. És una miqueta com el poll. Pensa que el poll és una espècie que està adaptada només als humans, és un poll, de fet tenim tres espècies de polls diferents, doncs les xinxes també són una espècie adaptada completament als humans, molt específica nostra, que des de, quasi diria que des de l'Homo erectus, que tenim xinxes que ens piquen.
Ara, per què de cop i volta es parla tant de les xinxes? I sobretot, com ha començat a França? Hi ha algun per què?
Bueno, sí, de fet, ara se'n parla molt de França, però, per exemple, a Nova York tenen una epidèmia des de fa dècades, des de l'any 2000 ben bé, que tenen allà uns problemes gravíssims amb la xinxa, i de fet a Barcelona mateix hi ha barris, sobretot el casc antic de Barcelona, que hi ha molta infestació, no se'n parla gaire, però realment hi ha nivells molt importants també de xinxes a Barcelona. Per què passa això? Doncs passa per dos motius. El primer ja l'has esmentat abans, perquè viatgem més,
sí.
Per tant, com que és un animal que s'amaga amb molta facilitat a les maletes, i llavors sense voler el portes d'una maleta a l'altra, pots agafar-lo en un hotel, i després el portes a casa, o el portes en un altre hotel, i es va expandint. Però el segon fet, també molt important, és que abans es combatia, després de la Segona Guerra Mundial, es combatia amb el DDT, que el DDT és un insecticida molt efectiu, molt, molt, molt. Sí. Però també és tan efectiu que, de fet, es contamina molt. És una gran amenaça perquè es contamina, perquè s'acumulen els ecosistemes i llavors és molt contaminant. I, per tant, el van prohibir. El van prohibir els anys, fa ja unes dècades, el van prohibir. I tots els insecticides que tenim a partir d'ara són molt més febles, perquè són molt més ecològics, diríem, però, clar, també són molt menys efectius amb els insectes. Llavors hi ha moltes xinxes que aguanten els insecticides actuals i, per tant, entre que viatgem més i no tenim cap químic per erradicar-los, doncs han anat augmentant.
Les xinxes, normalment, se li anomenaven xinxes del llit o del matalàs, no?
Exacte. Sí, perquè és on més viuen. Pensa que, a diferència dels mosquits, un mosquit només piquen les femelles, els mascles no piquen, només xuclen la sang les femelles, i ho fan només en un moment molt determinat de la seva vida per tenir prou proteïna per formar els ous, just abans de la posta dels ous. Això ho fan els mosquits. Però, en canvi, les xinxes no. Les xinxes s'alimenten exclusivament de sang. Per tant, des de que neixen, des de que són larves, fins que es moren, cada 2 o 3 dies han de picar per menjar sang. O sigui, s'alimenten d'això. I llavors, per tant, han de viure prop de les seves víctimes, és a dir, de nosaltres. El lloc ideal és el matalàs, les costures del matalàs, dins de les fundes del coixí, per les potes, pel somier del llit. És el lloc típic que s'amaguen i per això es diu xinxa de llit. Però, en realitat, poden viure més llocs. Vull dir que, com que es desplacen caminant, això sí, no poden volar, per sort no poden volar, perquè imagina't què passaria si poguessin volar ja. Ja no m'ho puc ni imaginar.
Home, doncs, hi ha gent que els ha trobat fins i tot a interruptors entre papers de llibres o costures
exacte,
de la roba.
Exacte, eh? Sí, sí, correcte. Darrere la tauleta de nit, darrere el marc de qualsevol quadre que tens a la paret penjat, a sota la catifa, o sigui, qualsevol lloc. I el problema és que, clar, aquests animals detecten el CO2 que matem nosaltres quan respirem, sobretot quan estem dormint, i la calor del corporal. Per tant, quan et posem a dormir i tenim infestació al llit, diem, ostres, me'n vaig al sofà. Doncs ella ens seguirà al sofà i al cap d'un parell de dies tindrem la infestació al sofà. I després, doncs me'n vaig a l'habitació dels convidats i ens arrosseguem allà. I mica en mica ens anem portant per tota la casa i al final tenim una infestació terrible, terrible.
Són molt petits, de 2 i 5 mil·límetres. Quan viu una xinxa?
Bueno, pot viure tranquil·lament 3 mesos, tranquil·lament, o més, o 4 mesos, sí, sí. El que passa és que són petits, depèn de què ho comparis, clar, són petits respecte, diríem, a un ratolí, òbviament, però si ho compares amb una puça o amb un poll del cap, són molt més grans, és mida marieta, hem d'imaginar una marieta,
sí.
No tan abombada, però de mida és més o menys com una marieta, vull dir que déu-n'hi-do, un bitxo així amagat al llit, déu-n'hi-do.
I són marronós, no? Com d'òxid.
Marronós vermellós, sí. Quan neixen són transparents i després quan comencen a menjar sang, a l'abdomen se'ls torna bastant vermellós, sobretot quan estan tipes. Això és, jo he fet aquest experiment i els dones menjar, llavors al cap d'un moment se les alimenta, hi ha centres, hi ha empreses que treballen, busquen solucions i estan experimentant amb aquests animals i els tenen en captivitat i els crien per poder assajar nous químics i nous productes per combatre-les, i les alimenten amb sang de pollastre. I és molt curiós perquè llavors jo ho he vist i les escalfa una mica, té la sang abans, perquè clar, són animals que donen la sang calenta, no? Els agrada la sang de la nevera, no?
Sí.
Llavors els hi posen com una mena de goter i van allà i xuclen i es veu com s'inflen i se'ls hi posa l'abdomen vermell. Vull dir que en general són marrons amb l'abdomen tirant a vermellós per la sang que s'ha de l'aliment.
Sempre quan dius, imagina't que ara jo dic, no, tinc xinxes a casa, hi ha gent que dirà, ui, aquesta no neteja bé, hi ha manca d'higiene a la llar. No, no, no us equivoqueu, que això no és símptoma de manca d'higiene, tenir xinxes a la llar.
Exacte, no, no. Abans sí, però ara no, avui dia no. I pensa que això també, xinxes n'hi ha a la llar, n'hi ha als hotels. A hotels de 5 estrelles pots trobar xinxes, això també és un fet, és important. I després no només en aquests llocs, pensa que a França, com abans comentaves, la infestació ha arribat a tal punt que hi ha hospitals que tenen xinxes, hospitals. I després transports públics. Als nosaltres no ens passa tant, perquè el nostre metro és més a la cadira de plàstic, però en països com, per exemple, a París o a Londres, que tenen els seients són com acolxats, a la costura també se'ls hi posen els xinxes i, per tant, els hi piquen. En els transports públics també els hi piquen. Als cinemes i als teatres, en el, si són també una miqueta de lloc on es poden amagar, també els hi piquen. A les terrasses dels bars també els hi piquen. És a dir, allà on hi ha persones assegudes prou estona perquè el xinxe tingui temps de posar-se-li a les cames o a la ingle o a la panxa i picar, allà hi ha xinxes. Vull dir que déu-n'hi-do.
Escolta'm, Pere, si volem detectar si tenim o no aquest insecte a casa, com ho podem fer? O si un cop ja estan a dintre, com podem desfer-nos?
Pues mira, detectar-ho, el que recomanaria és que els xinxes, una altra cosa molt interessant a comentar és que el 60% de la població, dels humans, que ens piquen els xinxes, no tenim cap mena de reacció. Per tant, tu tens, pots tenir una infestació a casa i lleves l'endemà i no tens cap picada al cos, ni et pica res, ni tens cap favassa. Amb un mosquit de seguida ens deixa una favassa, una puça també, no? Però sí, una pinya, una xinxa no. Llavors, pues clar, les xinxes van criant, van anar alimentant-se, com que tu no ho detectes perquè no tens cap picada, quan te n'adones ja és una miqueta tard, perquè tens ja una infestació molt important. La manera de detectar-les, doncs, quan dormen, evidentment, allà on van a dormir, que et dic, sobretot, és les costures del matalàs o el somier, també defequen, és a dir, van caca. Llavors, la caca, que bàsicament té contingut de sang, són unes gotetes de sang negra, molt fosca, un marró molt fosc, quasi negre, perquè ja l'han digerida, i s'enganxa molt, i és molt, això amb un llençol blanc es veu de seguida, és molt cridaner, saps? Hem d'anar a buscar aquestes taquetes petitones, així com, però molt petites, taquetes minúscules de sang que es van acumulant allà a les zones on dormen, i llavors això és el que es pot veure amb més facilitat. I això mateix recomano que ho feu quan aneu als hotels, perquè si anem a un hotel i sense voler posem, se'ns infecta la nostra maleta, vull dir, ja
hem begut oli, no? I mami?
Ja hem begut oli, sí, hem begut oli.
I quan per desfer-nos? Sí,
exacte, quan tens infestació, no proveu res casolà, no proveu res casolà, perquè diu que si tirar vinagre, no fa res vinagre, que si tirar una miqueta d'insecticida que he comprat a la drogueria, bueno, potser matareu algun, però l'insecticida bàsicament el que fa, ja dic, que creen moltes resistències i molts aguanten l'insecticida i l'únic que fem és dispersar-los. Si abans els teníem al matalàs, doncs ara el tindrem a tota la casa. Ah. L'animal, vull dir que el millor és contactar una empresa especialitzada i aquestes empreses ja el que fan és fan un mètode de xoc combinat. Treballen amb uns insecticides una miqueta més potents legals, però una miqueta més potents que els que podeu trobar vosaltres en una drogueria, sí. I sobretot treballen amb tema de calor, xoc tèrmic. Hem descobert que amb una mena com de com amb aquells aparells que netegem moltes vegades les persianes, que surt vapor molt calent, aquest, pues, a pressió, pues, uns aparells així, el que fan és tot els racons de tot arreu de la casa ho aspiren i després tiren aire molt, molt, molt calent, com sobrecalentat a 80 o 90 graus, i això el que fa és els acaba rostint, d'alguna manera, els mata per calor. I això té l'avantatge que no genera resistències. És a dir, no sortiran animals resistents com surten resistents als insecticides.
Molt bé. Escolta, em pica tot ara mateix, eh?
Em sap greu.
Però això és psicològic, no? Perquè, clar, és,
sí, sí.
Ja parles d'aquest animal, dius, o quan parles de mosquit ja comences a dir, ostres, ha vingut ara, no un? Però, bueno, en principi no hauria d'haver xinxa. Si hi ha alguna, si em pica, tranquil·la, no passa res i no hem de caure en l'alarmisme, sobretot, eh?
Exacte, sí, sí. Però pot ser que tinguis sort i tu l'hagis trobat la infestació que sigui incipient, que tinguis tres a casa i no ha passat res. Doncs mira, has tingut sort. El problema és quan la infestació és molt gran, quan hi ha centenars de bitxos vivint a totes les habitacions, a tots els mobiliaris de la casa, llavors sí que has de fer venir sí o sí una empresa, perquè si no te'ls treus del damunt.
Escolta'm, i si tenim animals a casa, es pengen a sobre de l'animal o no? D'un gos, un gat?
No, penjar-se no, 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 o sigui, no són com les paparres sí que s'enganxen i allò es queden allà enganxades per sempre les xinxes, no. Però sí que és veritat, això sí que és veritat, que en cas de que no estan bastant especialitzades, de fet molt especialitzades en picar-nos, però si no troben humans també poden picar algun altre animal, eh? Vull dir que podrien, eventualment podrien picar un gos també, però no s'hi enganxen. Si enfilen al damunt, el piquen i després baixen i se'n van a dormir a casa seva, no a damunt de l'animal, saps?
Bueno, doncs m'ha parlat moltíssim. Pere Renom, que és biòleg i divulgador, ha estat un plaer parlar amb tu, i avui la protagonista, la xinxa. Espero i desitjo tornar a parlar, si no és de la xinxa, de qualsevol cosa de la que puguem explicar a l'audiència, i fer-ho tan bé com ho has fet avui aquí a la cadena COPE, Pere.
Bueno, pues moltes gràcies per comptar amb mi.
Ha estat un plaer, un petonàs, gràcies.
Gràcies, fins a la propera. A reveure.